Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com el papa ha cridat avui al Congrés dels Diputats a rebaixar la crispació política en un discurs inèdit davant de diputats i senadors al Parlament espanyol, en què ha criticat l'avortament i l'eutanàsia. En canvi, ha defensat l'acollida d'immigrants i ha criticat el rearmament al món. De seguida en parlem de tot plegat. També hem connectat amb Jerusalem després que Israel i l'Iran s'hagin atacat mútuament les últimes hores. Donald Trump reclama a les parts que s'aturin en el moment més delicat de l'alto el foc assolit fa 2 mesos. I ens hem fixat en un estudi clínic innovador sobre l'Alzheimer liderat des de Catalunya. Busca aturar els símptomes de la malaltia en fases inicials. De moment es farà una prova amb 10 pacients, a veure si tenen bons resultats o no. Tot això us hem explicat a la primera hora d'aquest Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que les acusacions populars que coordina el PP reclamen a l'Audiència Nacional que imputi les filles de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Assenyalen que hi ha prou indicis per investigar Laura i Alba per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, falsedat documental i participació en organització criminal. També demanen al jutge Calama que imputi per aquest cas l'exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García. Ábalos i Koldo estan en presó preventiva a l'espera de la sentència per presumpte de cobrament de comissions il·legals a canvi de contractes per la compra de mascaretes en la pandèmia. I més enllà d'aquests casos, avui la justícia també ha admès a tràmit una querella del PP i Vox contra el vicepresident de la CEPI, Bartolomeu Lora, per l'ajuda pública de 475 milions d'euros que va rebre Air Europa. El cita a declarar el 3 de juliol per aclarir si va cometre prevaricació. El jutjat d'instrucció 49 de Madrid també demana a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la CEPI, que identifiqui tots els funcionaris i directius que van tenir relació amb la concessió de la subvenció i reclama el fons d'ajuda a la solvència d'empreses estratègiques gestionat també per la CEPI, que porti totes les actes i informes del procés. En crònica política relacionat amb el papa, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana celebren que el papa tingui previst parlar en català en alguns moments de la seva visita a Catalunya, però acusen el govern i l'arquebisbat de Barcelona de no haver fet prou per defensar la llengua. Sentiu Josep Rius, que és el portaveu de Junts, i Elisenda Alemany, que és la secretària general d'Esquerra.
Ha fet més Míriam Nogueras avui demanant al papa que parli català que no el president Illa.
Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat, segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
Mentrestant, el portaveu dels Comuns, David Cid, veu imprescindible que el papa mostri el seu compromís amb el català mentre estigui a Catalunya i també li ha demanat que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats.
Reconeixement vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net. El que li reclamem és que parli amb les víctimes, amb totes les víctimes.
I hores abans que s'acabi el període de consultes per l'ERO a Nissan, els treballadors del centre de recanvis del Prat han convocat una concentració indefinida a les portes de la planta. Reclamen a la multinacional nipona que aporti una proposta satisfactòria pels treballadors. Aquest matí hi ha hagut una reunió entre sindicats i empresa al Departament de Treball, però no s'ha arribat a cap acord. L'empresa automobilística japonesa vol fer un expedient de regulació d'ocupació pels 211 treballadors i la majoria dels acomiadaments, 110, són del centre de recanvis del Prat de Llobregat.
Passant gairebé 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Jordi Cabré, escriptor i advocat, que no ha arribat. Esperem que en els pròxims segons arribi.
Que arribi aviat.
Esteu bé, vosaltres dues?
Sí, sí, molt bé.
Molt bé.
Si no, escolta'm, amb vosaltres dues n'hi ha prou, eh?
Sí, ja que el Jordi està patint les restriccions del papa, eh?
Ah,
segurament.
Després ho parlarem, perquè el Jordi i la Júlia, el Jordi Cabré i la Júlia Reguer, són veïns del barri de la Sagrada Família. I, per tant, no sé, perquè arriba just ara, esbufegant i gairebé demanant disculpes, el Jordi Cabré. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Són ja restriccions per la visita del papa o encara no?
No, encara no.
Encara no, encara no. Per tant, és una mena de fer una, allò, assumpció de responsabilitats, que t'està fent el Jordi. Va, anem al primer tema. Ja sabeu que els dilluns ens porta l'escriptora Empar Moliner. Bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé, tu?
Sí, estupendament.
Perfecte,
eh?
Escolta, m'ho celebro.
M'ha agradat molt que en Jordi hagués pogut mentir.
Sí, sí,
però ha dit, no, per l'esperit papal, no, s'ha donat la culpa ell mateix. Han
no, ha dit que no era motiu de... Això. No era per les restriccions del
papa. Per tant, era culpa seva com cada dilluns.
No, però vol dir cada dilluns, no.
Avui hagués pogut.
Com cada dilluns, no, perquè no fa tard, no fa tard. Cada dilluns.
Va just, va just.
Sí, arriba just, però no fa tard.
No, és veritat.
Ens perdonarà els pecats a tots.
És veritat, el papa ens perdonarà.
Ens absoldrà a tots.
A veure, el papa. Tenim el papa en aquestes terres de missió. De manera que voldria parlar ara des d'aquí, aquests micròfons oberts que tu m'ofereixes, estimat Òscar,
sí,
amb el nostre director, el director de Catalunya Ràdio,
sí,
en Jordi Borda.
Sí.
Anar més amunt, fins i tot, la Rosa Romà també ens està escoltant ara mateix.
Si m'has de buscar un problema, avisa'm en temps.
Problema no. O sigui, un problema no. Pasta...
No vol dir pasta.
Gansa és el que et buscaré.
A mi?
Sí. A tu i a tots nosaltres. A veure.
A veure.
Primer de tot vull saludar els estudiants que demà van a Barcelona a fer els exàmens de selectivitat a la Diagonal. Mm. I hauran d'agafar el metro. Felicitats. A vosaltres i als vostres pares. Espero que de bon matí no us doneu el vida missa, que si no sabeu què és, us diré que al Tas Vertical farem un especial vida missa, tenint en compte aquesta visita.
Has tingut vista aquí.
Llavors, dimecres el papa va a Montserrat. Demà el tenim aquí. Perquè va
demà a terra, al migdia,
a terra,
a
al migdia a les 12. I estarà a l'estadi.
Al vespre.
I Sergio Dalma hi serà.
Sí.
Espero que toqui...
I l'Escolònia també.
Espero que canti a Lucía, Sergio Dalma. Home, que és l'única cançó de la història del món que té la paraula predictor. I que és una cançó... en contra de l'avortament, molt adient per entretenir els feligresos que estiguin allà a l'estadi.
Sí, dimecres va a Montserrat. Deixa'm dir que el papa no hi serà, eh?
No, el papa no.
Tard, dir, no
traurà el mòbil,
no.
que seria el papa mòbil en aquest cas, per fer allò que es fa en els concerts. I dimecres va a Montserrat,
sí,
el papa. I amb ell 10.000 feligresos i posa-li 10.000 periodistes, entre ells tu, que no s'ho volen perdre. Jo hi haig d'anar pel diari ara.
Ah, molt bé. Doncs ens veurem allà.
Aviam si ens veurem.
Sí, no ho sé, perquè si hi ha tantes 10.000 persones...
Aquesta és la qüestió, aquesta és la qüestió. Jo vaig trucar a Montserrat, dic, escolta'm, vaig parlar amb el cap de premsa, dic, escolta'm, quin cremallera s'ha d'agafar? Que em puc quedar la nit aquí? I em va dir, no, maca, perquè... Espera't un moment. És a dir, per què? Està tot ocupat.
Ah, és que quan vas demanar-ho?
No, abans d'ahir.
Oh,
a veure, jo li vaig dir...
Hi ha alguns que fa dies que ho hem demanat,
dir,
això.
Jo li vaig dir, a veure, m'han dit que hem d'anar amb el cremallera ben d'hora, però quan? Diu, no ho sé. Dic, home, m'has de donar coordenades, que jo estic nerviosa. Dic, ja aniria a peu, perquè visc allà, però resulta que no es pot, perquè el papa porta més seguretat que Donald Trump. És a dir, jo podria anar-hi a peu...
A peu s'hi pot pujar,
que, sí.
Cam a través.
A veure... I sí, no em puc arriscar jo anar caminant cam a través, que em trobi el papa, que em caigui, i ja hi serem.
No, home, no,
Montserrat, que pensa que quan caus no... de Montserrat, o sigui, és
el papa
fatal.
No, el papa no pujarà cam a través.
No, però vull dir que no passés, que ens
no
sopeguéssim.
Si
ens sopeguéssim.
Si anessis pels corriols de la muntanya de Montserrat, no et trobaries
una caiguda des de Montserrat és molt compromesa.
Sí.
Només et pot salvar l'Esperit Sant.
Ja.
Vull dir, no, val més que no. Llavors em diu, està tot ocupat. I aquí vaig. Es veu que les cel·les de Montserrat... Hi ha la Marta Romagosa, una és de la Marta Romagosa, una és d'en Basté, una és d'en Carlos Herrera, una altra és teva. Bé, a la teva, ja t'ho dic ara, Òscar, i ets tu i la gent del teu equip. La Eli, no sé si ve la Eli Sort...
No, hi ve Imma Matas.
La Imma Matas, jo me l'he trobat
Matas,
avui...
Maria Guixà...
La Imma Matas, jo me l'he trobat. Avui,
Nàtia Dell.
Avui fent un cafè...
Marta Romagosa.
Aquí al costat... I ja m'ho ha dit, ella diu, jo amb una llitera no sé dormir, però ni que em prengui un gelocolocatil. No podré dormir. O sigui, i això tots vosaltres. Vull dir, tu imagina't una llitera, tu, el Basté al costat, l'Herrera, o sigui, tots, la Griso, potser també ve. Llavors, allò demà a la nit serà una festa de pijames extraordinària. Els altres arribarem de matinada i estic segura que de matinada us trobarem encara allà prenent aromes de Montserrat com un after, perquè què fareu? Vull dir que aquella gent es desperta molt d'hora. Què fareu tantes hores? Doncs,
no quan... entren els meus plans fer una festa de pijames, eh?
A veure una cosa, no, Òscar, és que no tens més remei. Dormiràs amb la Imma Mates, amb l'Eli Sort,
Maria Guixà, Nàtia Dell, Marta Romagosa...
I ells amb tu. Clar. O sigui, a veure, això vulguis que no... Si tu vas a dormir, vas a un hotel, t'envien, portes el pijama que portes, però si has de dormir amb companys, vas al Primark i te'n compres un que quedi bé, perquè no pots anar de qualsevol manera, que és la nit del papa.
Amb samarreta d'aquelles de publicitat, no?
No pot ser. Llavors, això és un reality extraordinari, a mig camí entre Gran Hermano i La Travessa. És una idea que es pot madurar, i crec que sóc jo la que l'ha de liderar. Per això demanava que la nostra estimada...
Sí, que fem-ho per l'any que ve, que ja no hi aniré jo, i així ja està.
No, mira, pel preu no pateixis, Òscar, perquè estic segura que ens posarem d'acord.
Molt bé. Fins aquí, eh?
Fins aquí.
Molt bé.
Però serà...
No sé si el Jordi, l'Alba...
Només vull dir una cosa.
No tenen alguna cosa a dir sobre aquesta dèria?
Imaginant tots en pijama.
Veig que teniu moltes coses a dir.
Home, clar, jo potser no arribo. Si no arribés, perquè, per exemple, allà al cremallera, els 10.000 feligresos vulguin arribar abans que jo i acabem a colps de puny perquè ja sabem com som els feligresos...
Tio, tu crec que vas tard.
A veure...
Perquè pensa una cosa. Les carreteres es tallen demà al vespre. Per tant, amb cotxe no pots pujar.
O sigui, hauré d'anar a peu, doncs. Es tallen demà al vespre, però des de casa meva també no podrem sortir d'allà.
Sí, clar, no, home, no, la pujada a Montserrat.
Ah, no, ja m'han dit que amb cremallera.
No, clar, has d'anar amb cremallera, però clar, cremallera hi ha les 10.000 persones que hi vulguin pujar, home, algú potser va cap a través.
Es veu que t'has de fotre d'hòsties.
Home, esperem que no calgui tant.
El dia que van treure la Moreneta, que també hi vaig anar a parlar, que a mi m'envien sempre a Montserrat, ja va ser allò. Hi havia en Rull, el cremallera, una cosa fastuosa, extraordinària. Doncs no em vull imaginar això. Ara bé, si no arribés, faria una mica com Hunter Thompson, Poi Fàstic a Las Vegas. Explicaria, pel dia, ja aviso ara, la meva crònica de la no arribada.
Molt bé, clar.
Que segur que als lectors els interessa molt.
Home, és el que totes les teves peripècies segur que tenen suc.
Jo crec que és el que volen saber és això, a la no arribada.
Per tant, el pijama de l'Òscar.
Sí, el pijama de l'Òscar.
És això el que la gent espera, clarament.
Òscar, sí, i espero que feu Instagrams de la llitera.
Puc dir maleta, a veure si arribo un dia i marxo el dia següent, tampoc no cal gaire maleta.
No facis com algun escriptor que conec, que porten uns calçotets a la bossa de mà amb l'ordinador i prou.
El problema no és l'anada, és la tornada d'aquells calçotets.
I la tornada nostra, perquè els feligresos, un cop vist el papa, voldran baixar, però...
És que la sortida d'allà, de les 2.000 persones, amb el cremallera, perquè, clar, les carreteres, com que hauran estat tallades, ningú haurà pujat en cotxe, per tant, ningú tindrà el cotxe allà dalt, per tant, tothom ha de baixar també amb la cremallera.
I vosaltres pugeu amb cremallera o sense?
No, clar, amb cremallera, perquè no el pots deixar el cotxe aparcat a dalt.
Ah, d'acord.
Però, clar, com que anem demà a la tarda, confiem que demà a la tarda no hi hagi la mateixa aglomeració que dimecres al matí.
I tots fareu els programes, serà extraordinari, eh?
Però el matí de dimecres el fa Ricard Ostrell des d'aquí, des de l'estudi, i jo faré connexions des de Montserrat, i després al migdia sí que el farem des d'allà.
Clar, home, és que això és, serà un mite, això.
Podeu anar a mirar extraterrestres, que també n'hi ha per allà, no? A la nit.
Un dia estan sortint molts plans. Sí,
per home, per una nit hauràs de fer, escolta.
De pijames, anar a veure extraterrestres... Dormir no ho contempla ningú, perquè és el que m'agradaria, fer.
Que a més segur que et trobes amb algú que ronca. Ja. Això és el que volem saber.
Que no sigui jo mateix.
No saps si és l'Òscar el que ronca, eh?
Potser tu.
És veritat, Òscar, que et farà vergonya.
Clar, clar.
Davant de...
No dormiré.
No dormiràs de vergonya, clar.
Estàs roncant, diré, molt bé, doncs ja està, fins aquí.
O sigui, una tècnica és ser l'últim sempre.
Uns escuradents i així no dormir tot el dia.
La gent d'una edat que lliga a Tinder, això t'ho expliquen.
Okay.
Diu, clar, diu, fas l'acte, tot això, perdó.
Fas l'acte.
I llavors no t'adorms per si de cas.
Has de marxar abans de no fos cas. No vols que descobreixi segons què.
Si de cas es nota... Que ronques.
No, però a mi m'interessa molt, eh? Jo vull que ens ho expliquis, eh? Quan tornis a baixar, com ha anat aquesta nit, doncs sí.
Els teus desitjos són ordres.
I a més em fa molta gràcia veure aquesta cara d'incomoditat de l'Òscar Riach durant tota la dèria. És molt divertit.
Fa 10 dies que dura aquesta cara i crec que fins al finals de setmana no s'acabarà aquesta cara d'incomoditat.
Sí, ens ho explica tot.
Sí, home, no tinc secrets per vosaltres.
I si sortiu a prendre alguna cosa per allà...
Sí, a veure, tampoc no seria un lloc, on hi ha una...
A l'hotel Cisneros
que cosa, hi ha... No anem allà a passar l'estona ni a divertir-nos, anem a treballar i a
però explicar un fet històric. Però has de fer equip, ja que hi vas, no? Totes aquestes coses.
M'estan dient des de les ordres en Galvany que un mató comprat a fora.
Amb uns carquinyolis, segons com. Bé, no sé si teniu alguna cosa més a dir sobre la dèria.
No, endavant.
No, que disfrutis. Faràs molt bé.
Escolta, jo us ho explicaré.
Tenim FOMO, ara que es diu això del FOMO.
Molt bé, molt bé.
Una mica de FOMO.
Per estar a l'habitació amb tota aquesta gent.
Sí, anava a dir.
Un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida continuarem no amb més coses, sinó amb aquesta mateixa, perquè seguirem parlant del papa.
Catalunya migdia.
Amb motiu de la visita del papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a Mediamarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a Mediamarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nit sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema, el dia en què s'ha produït una imatge i un fet que fins ara era inèdit. Set minuts ininterromputs d'aplaudiments. El Congrés dels Diputats a Madrid, després de sentir el discurs del papa Lleó XIV, ha estat la primera vegada a la història que un papa, un cap d'estat del Vaticà, ha parlat des de la tribuna als representants de la sobirania popular espanyola. I ho ha fet amb un discurs emmarcat en el que el pontífex ha qualificat com a profunda crisi espiritual i cultural per la qual passa tot el món. Ha parlat de pau, ha mostrat preocupació pel rearmament, especialment el rearmament europeu, ha parlat de justícia, ha apel·lat al diàleg pacient per fer una crítica a la crispació política.
La pluralitat política no debería de generar en descalificació permanente de l'adversari. En una convivència madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
Un altre dels moments destacats de la seva intervenció ha estat el discurs referit al drama migratori. El papa ha defensat la igualtat entre les persones, l'obligació humana de no discriminar ni per origen, ni per religió, ni per llengua, ni per condició social o econòmica.
Por ello es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.
Això sí, en paral·lel al seu discurs més social, el papa Lleó XIV ha defensat la doctrina de l'Església pel que fa a l'avortament i a l'eutanàsia, dels quals s'ha mostrat en contra.
Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
Pendent de tot això, del que ha passat avui al Congrés dels Diputats, hi hem tingut la Paula Brujats a Madrid. Paula, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Nosaltres bé. Un d'aquells dies històrics, perquè no és habitual. Bé, de fet, fins ara no havia passat mai que un papa s'adrecés a... Eren diputats i senadors, tots junts. Estaven tots junts en el mateix hemicicle.
Sí, estaven tots convidats perquè era una sessió conjunta Congrés i Senat. També hi havia molts altres convidats. I t'he de dir, Òscar, que la imatge és... inèdita, i a vegades abusem d'aquesta paraula, però és que avui ho és. Perquè els diputats i els senadors s'han comportat com mai. Semblaven uns altres. Hi havia un silenci sepulcral a l'hemicicle i això no passa mai.
Avui s'han portat bé, vols dir, eh?
T'anava a dir això, s'han portat bé. Semblava... Jo, hi ha hagut un moment durant el matí que he dit això sembla el primer dia de classe on ningú es discuteix, tothom escolta el professor, tothom es porta bé, i realment és un exemple banal, per dir-ho així, però sí que la imatge d'avui és inèdita perquè el papa, podríem dir, que ha posat pau per un dia, bé, per un dia no han estat 50 minuts, una miqueta més de visita, i ningú s'ha atrevit a polaritzar l'acte ni a desmarcar-se'n, per tant, ha estat un oasi polític, entre cometes, el que hem viscut avui aquí al Congrés.
I has fet allò que ens agrada als periodistes, de fixar-te en les cares, els gestos, els vestits, collarets, insígnies, coses d'aquestes, o no?
Sí, hi ha hagut de tot. Han destacat converses que hem vist dins l'hemicicle. Per exemple, hem vist Salvador Illa parlant amb José María Aznar a l'inici de l'acte. Després amb Mariano Rajoy, perquè els ha tocat seure de costat durant tot l'acte. I també diputats que han intentat doncs, colar les seves reivindicacions. Per exemple, hem vist, en aquest cas era un senador del Partit Socialista, que es feia vent amb un ventall amb els colors de la bandera LGTBI. Ho ha fet mentre el papa parlava des de la tribuna. Hem vist tots els ministres vestits de negre, com marca el protocol. Només Margarita Robles, la ministra de Defensa, que s'ha presentat de rosa. I al final era una imatge poc pròpia d'un congrés. Per dir-ho d'alguna manera molt sorrentina, tota la cúpula de l'Església Espanyola, arcabisbes, etcètera, etcètera, passejant-se pel pati del congrés i a la tribuna en una imatge inèdita. I també una imatge, per què no dir-ho, poc pròpia d'un estat que és a confessional. No? Amb diputats i senadors de tots els grups en aquesta sessió, perquè només Podem i el diputat del BNG han plantat el papa i han decidit que avui no volien doncs, ser en aquesta sessió conjunta.
A més, s'ha produït un d'aquells fets que... una mica com la nit electoral, eh? Aquí tothom ha guanyat, doncs avui tothom ha sentit les paraules que li han agradat, eh? Perquè tothom s'ha agafat a una part del discurs del papa que li ha sonat bé a les seves oïdes, però clar, no compren tot el discurs, però avui tothom estava d'acord amb el papa.
Sí, 5 pàgines d'un discurs que mai havia unit tant. Hi ha lectures per tots els gustos i tothom llegeix el discurs com vol. I mira que el papa ha repartit, podríem dir, una mica contra tothom, perquè ha fet crítiques a banda i banda de l'hemicicle. Per exemple, els grups d'esquerres, el govern espanyol, què diuen? Doncs que el papa el que ha fet avui és censurar la política antiimmigració que practiquen el PP i Vox, que ha rebutjat, entenen, la prioritat nacional, aquesta mesura estrella, ja ho sabeu, de l'extrema dreta, però la lectura que en fa la dreta és ben diferent. Diuen diuen que el discurs del Papa ha estat una esmena a la totalitat a lleis que ha aprovat el govern de Pedro Sánchez. Això ho diuen per la rotunda crítica que ha fet el Papa al dret a l'avortament i a l'eutanàsia, lleis que s'han aprovat en aquest congrés i que avui Lleó XIV doncs, ha volgut rebutjar des d'aquí. Era previsible que el Papa fes aquesta crítica, el govern espanyol ho donava per descomptat. També t'he de dir que hi havia por que avui el Papa Lleó XIV parlés de corrupció, finalment no ho ha fet, perquè tal i com està el pati, doncs, tothom volia veure si colava algun missatge en el seu discurs, perquè avui per un dia aquí al Congrés no s'ha parlat ni de Zapatero, perquè per cert no ha vingut, ni de Leire Díaz, ni de corrupció, i doncs el Papa que ha fet aquests discursos, aquests missatges que tu ara repassaves a l'inici i al final que tothom ho llegeix com vol, tothom creu doncs, que avala les seves polítiques, però bueno, això podem analitzar si vols a partir d'ara.
A veure com ho han vist l'Alba, el Jordi i la Júlia.
A veure, jo del discurs hi ha una part que era molt previsible, que era aquest no a la guerra en defensa del multilateralisme, unes dinàmiques a favor del diàleg, la convivència i els acords, que fins a aquest punt estava bé. A mi quan m'ha començat a trontollar més ha sigut quan ha parlat de quin tipus de lleis considerava ell, el Papa, com a Papa, que s'haurien de no haver aprovat o que no s'haurien de tirar endavant, i m'ha sorprès molt que precisament al Congrés es mostrés en contra de l'avortament i de l'eutanàsia, quan crec que en aquest cas no tenia per què fer-ho. És a dir, això sí que era un missatge que ell volia deixar molt clar, de forma implícita, i crec que fins i tot en aquest cas per desmarcar-se també de les polítiques del govern espanyol, perquè sempre s'ha dit, no, que hi ha aquesta alineació entre Sánchez i el Papa, i per tant això li permetia sortir una mica d'aquest marc. Però jo quan he començat a sentir que començava a parlar de la família, del tipus de família, no, que evidentment defensa l'Església Catòlica, sí que és cert que m'ha trontollat molt més, perquè crec que no tenia per què fer-ho. Ara bé, és cert que tothom s'agafa on vol en aquest discurs, perquè és cert que n'ha tingut per tothom, però les conseqüències d'això crec que sincerament seran nul·les, perquè el PP i Vox continuaran amb les seves polítiques, de fet ho estan acordant a les autonomies al concepte de prioritat nacional, i crec que Sánchez el que farà servir és part del discurs del Papa per justificar que aquesta legislatura ha de continuar. És cert que avui tampoc no hi era Zapatero, i per tant per això potser també, evidentment per evitar el que podria ser una provocació, no, no hi ha volgut ser, però el cas de Leire Díaz avui ha continuat amb noves imputacions i per tant això no s'atura.
A mi, per exemple, la visita al Papa és que em genera com profundes contradiccions. Jo crec que avui el seu discurs, el que deies ara, Júlia, no? Encara me les ha reafirmat més, perquè sí que crec que necessitem com aquesta força simbòlica d'un missatge de pau, més enllà del no a la guerra, sinó combatre les desigualtats, que és el que, no, genera més injustícia, d'alguna forma posar en el centre, no, el tema de les persones migrants, persones en situació de molta vulnerabilitat, i per tant crec que això dona resposta, i també estic d'acord en que estem en un moment d'una certa crisi. Ell parlava d'aquesta crisi espiritual, crisi jo crec que fins i tot ètica, no? Una mica de tenir clar cap on anem, amb uns referents, a més, que utilitzen la violència i que tens la sensació que ens estan portant a paradigmes que són bastant retrògrades, no? Com podem veure doncs, amb Trump, Netanyahu, Milei, i per tant crec que té aquesta força simbòlica. El que passa que llavors quan entrem al detall se'm generen aquestes contradiccions constants, no? I, perquè, clar, és cert que és el que deia, ara comentàveu, estem en un estat confessional, i llavors entrar al Congrés a parlar de determinades lleis, l'impacte que això acaba tenint també és com dir, no sé si ens ajuda massa. I no només això, perquè també crec que hi ha un altre tema, que ell parla dels abusos, no ha parlat precisament, sí que ha passat per sobre el tema dels abusos, però clar, a mi em genera molt de mal de panxa que... I amb una contradicció molt interna, per un costat dir, ostres, que ve aquest home, que ve aquest discurs, missatge a la pau, però per altra part dir, però aquesta violència enquistada dins l'Església amb el fet de no haver realment fet cap tipus de reparació real, i com, a més, aquí a l'estat espanyol han passat de puntetes d'una manera bastant vergonyosa en tot el tema dels abusos, i han sigut les víctimes, els supervivents, que han hagut d'estar picant pedra per aconseguir alguna cosa. Què passa amb tot això, no? Llavors és com una sensació constantment entre ostres, bé, no?, aquest missatge de la pau, però què passa amb tot el tema d'això, l'eutanàsia, els avortaments, els abusos perpetrats per l'Església. Llavors hi ha com una sensació molt estranya d'estar venerant alguna figura que en moments penso però això de què va, i en altres el veig com el més progressista de tots. I a mi també em preocupa que hi ha un altre tema que no s'ha sortit, però és tota aquesta despesa pública en un estat confessional que estem fent. O sigui, no sé si m'hi sento massa còmode, perquè és el que dèiem, el llegat de la pau està molt bé, però obrir determinats consensos socials que hem aconseguit, no?, establir normes, per exemple, des de les esquerres, ostres, penso que això ens fa mal, realment, com a democràcia, perquè crec que som un referent en aquests temes, i no sé, em generen moltes contradiccions.
Sobre el tema dels abusos dins de l'Església, és veritat que durant el Congrés els diputats no n'ha fet referència. Després, a la reunió que han tingut amb els bisbes espanyols a la Conferència Episcopal, sí que ho ha dit de manera una mica entre línies, sense fer-ne referència, sí que demanant als bisbes espanyols que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats. Clar. Sense esmentar, però, abusos sexuals, aquells que s'hagin sentit ferits, etc etc. Però s'ho ha guardat, entre cometes, per fer-ho davant dels bisbes i no davant del Congrés dels Diputats, on sí que, per exemple, ha fet una defensa ferrissada de l'eutanàsia o en contra de l'avortament, de fet.
I tot així, la presidenta del Parlament del Congrés dels Diputats sí que ho ha esmentat. Davant seu. Tot, i no s'ha agafat, però ella sí que ho ha esmentat. Mm. El tema és que amb aquesta visita al Congrés dels Diputats, que és inèdita i que segurament té una intencionalitat política clara, jo m'esperava un discurs molt més polític i que es mullés més en temes que fossin una mica més de rabiosa actualitat. Evidentment, ell no pot entrar a mullar-se moltíssim, però esperava un punt més de simbolisme que ens permetés més interpretació o més anàlisi. Perquè el tema de l'eutanàsia, el tema de l'avortament, són temes que per molt que ell hi vulgui entrar, nosaltres ja hi hem entrat i hem sortit i hem tot entrat i hem tornat a sortir. Ja està més que consensuat, no només per l'esquerra, sinó també per bona part de la dreta, i tampoc ha entrat amb el matrimoni homosexual, perquè per pobre d'ell, no? És a dir, són coses que tenim molt interioritzades i que en qualsevol cas, per molt que sempre es pot debatre i sempre hi ha gent a qui això li afecta molt, en general és un debat que tenim dintre de tot bastant superat. Els debats que no estan de tot superats, i on sí que em sembla que és destacable que hi hagi entrat, és el tema immigratori, que bé, és un toc d'atenció, em sembla, cap a l'extrema dreta, s'ha fortet, tot i que l'Abascal no s'ha donat per l'al·ludit. Diu, escolta, jo, el papa doncs està amb mi, gairebé ha vingut a dir, i tothom una mica s'apropia al seu discurs. I l'altra és aquesta de la via de la pau, del diàleg, de comprendre l'altre, de la no discriminació, també ha fet un esment de la no discriminació lingüística, per cert, confiem que això també ho tingui present dimecres, i això no sé si entendre-ho ja com un corrent de fons de dir, escolteu, vigileu una mica, som a l'estat espanyol, és un terreny una mica delicat, podria ser perfectament que fos el primer estat gran de la Unió Europea els propers anys que tingués un govern amb extrema dreta dintre. I potser, no en tinc ni idea, però potser la seva visita al Congrés dels Diputats ha vingut a donar una mica de, no de peixet a Pedro Sánchez, que potser també, sinó de vigileu amb el que feu i potser que torneu a trobar un consens constitucional, territorial també, per entendre-vos una mica entre tots, perquè esteu a punt d'anar bufetades.
Però
sembla que la Paula volia dir alguna cosa,
és
de Madrid.
No, és que justament sobre això de Vox i Santiago Abascal és molt curiosa la posició de l'extrema dreta, perquè s'ha passat mesos i setmanes criticant el papa, sobretot per el seu xoc amb Donald Trump, i com avui surt Santiago Abascal a dir no, el papa avala la meva posició en immigració. És realment contradictori. El papa també, ara parlàvem d'eutanàsia, d'avortament, també ha reivindicat el dret a l'educació religiosa, ha parlat literalment del dret inalienable de les famílies a escollir l'educació dels seus fills. I després una mica sobre això que deies de la llengua, és veritat que ell sí que ha fet referència a la llengua castellana, diguéssim, podríem dir que l'ha enaltit, no ha fet cap referència a les llengües cooficials de l'Estat en el seu discurs, que ho hagués pogut fer tenint en compte doncs, que en el Congrés ara també es poden utilitzar a diferència del que passava fa un temps, i aquí el que ha volgut marcar perfil ha estat justament Junts, perquè ho explicàvem abans, com Míriam Nogueres i també el senador Eduard Pujol han aprofitat la salutació prèvia amb el papa de portaveus del Congrés i del Senat per demanar-li que quan vagi a partir de demà a Catalunya faci servir el català. El que li han dit en aquesta salutació en privat, a veure que ho busco, Míriam Nogueres ha dit, soc catalana com Gaudí, parlar la llengua de la terra que l'acull és un bonic acte de respecte i amor, espero que gaudeixi de la visita a Catalunya.
Llavors, i li ha dit en anglès.
Nogueres ha dit en anglès i Eduard Pujol li ha dit en italià. I el papa no ha respost res. El que ens han dit és que ha somrigut i ha seguit saludant a la resta de portaveus. Vull dir que el tema de la llengua s'ha colat, podríem dir, amb aquests missatges.
Sí que és veritat que en tots els discursos que ha fet des que va arribar a Madrid el dissabte al matí, sí que ha fet molta política, diguem-ne. Perquè és veritat que sobre el tema de la immigració, per exemple, n'ha fet referència. Ahir mateix va fer una crida als empresaris perquè tractin bé els treballadors, que tampoc no és un missatge molt habitual d'un líder espiritual o un líder religiós. Vull dir que la crida que fa, per exemple, a l'entesa i a deixar la crispació, vull dir que sí que ha fet posicionaments polítics. Vull dir que potser avui en el Congrés dels Diputats no ha anat més enllà, però sí que si fas un recopilatori de tots els discursos que ha fet, ha marcat molt perfil polític.
No, de fet, sí, jo crec que avui el Congrés sí que l'ha marcat. És a dir, per mi, precisament perquè nosaltres considerem que són debats superats el tema de l'avortament i l'eutanàsia, em sembla que no ho són en el moment en què el papa necessita reivindicar-ho i que són carpetes que l'extrema dreta veiem que cada vegada més comença a obrir. Per tant, a mi sí que em sembla que ha fet un discurs molt, molt, molt polític. Es podia haver quedat en la part de la filosofia de la dignitat humana, que és com ha començat, i per mi ha acabat fent un discurs dient quin tipus de polítiques ell considerava que s'havien de preservar. I jo parlo des de l'educació, com dèiem ara, fins a drets com aquests. Per tant, a mi sí que m'ha sorprès que volgués marcar tant perfil, també tenint en compte que ell, quan va accedir, diguéssim, al càrrec, els primers mesos crec que va estar estudiant bé quin papa volia ser. I crec que amb aquest viatge a Espanya és un viatge de reafirmació total de que vol marcar políticament una línia concreta, ja no només dins de l'Església, sinó sobretot fora, com es dirigeix, també hem vist missatges als joves, fins i tot fent aquestes brometes, no?, dels símbols, del 6-7, de la forma que té com de relacionar-se, el fet de fer una cançó com d'aquest to, diguéssim, més evangelista, no? Fins i tot, vull dir, sí que tinc la sensació que vol marcar perfil i que potser la part de Madrid és la part més de bany de masses. A Barcelona crec que es pot trobar una altra realitat, perquè també crec que l'Església Catòlica ha tingut un altre paper a Catalunya en molts casos diferent, i en d'altres no, com en el cas dels abusos sexuals, per exemple, crec que no l'ha tingut en cap cas. I a Canàries és on crec que marcarà més aquest accent social. Però, sincerament, a mi em sorprèn que s'estigui posant tant en com ha de legislar un país.
Ara, dir que no vols polaritzar i dir que ets del Real Madrid, ja són ganes.
Sí, que aquesta tarda sabeu que té acte al Bernabéu i ara estaven fent un briefing de premsa, i el que ens han vingut a dir, després estarem atents a veure si és així, és que Florentino Pérez avui li regalarà una samarreta del Real Madrid quan faci aquest acte al Bernabéu. Per tant, aquí, política en tots els sentits, si ho llegim també així.
Recordo que el papa va fer allò, feia una mica Joan Gaspar, de dir el papa és de tots els equips, en canvi Prevost, que és ell,
la meva persona.
És del Madrid.
L'estem esperant. L'esperarem en candeletes.
Clar, jo crec que també estem en un moment que l'altre dia, no recordo, però bueno, algú utilitzava aquest concepte que parlava de que estem en un moment en què les aliances, com que tot és líquid, també hi ha aliances líquides. I en aquest sentit, amb això que deia Júlia, tot aquest missatge, tota aquesta simbologia del missatge de la pau, la necessitat de tenir alguns líders que ens parlin de pau i no de guerra, o sigui, algú tan bàsic, no?, que semblava que havíem resolt, però que ara, amb aquest nou ressorgiment d'aquests líders, no?, que més neixen de tota aquesta extrema dreta, és com que, de cop i volta, tinc la sensació que col·lectivament i internacional acabem enaltint, no?, d'alguna manera, una figura, perquè té aquest missatge contra la guerra, però que llavors, quan vas baixant el detall, no?, perquè ja és trist que la figura més progressista que per molta gent està identificant ara mateix sigui el papa Lleó XIV, que dius, a veure un moment, deixa'm mirar la lletra petita, i et trobes, no?
Estem molt malament, realment.
El mercat està molt mal.
Fa uns anys, quan buscaves una entitat superior que pogués estar per damunt dels països i les sobiranies i les guerres, etc., teníem la ONU.
Sí, teníem institucions.
Teníem la ONU, i ara, com que això està tan desvirtuat, doncs mira, doncs ara surt Déu.
Clar, i ens aferrem aquí, i que llavors saps allò que, no?, els claus aquests que estan allò cremant? Perquè jo ja et dic, és que jo he viscut aquest procés de dir, ostres, el papa Lleó XIV, tal, referent, no?, està oposant a tot, no?, a aquest missatge de pau, però llavors això, quan comences a escoltar el detall, dius, però, un moment, això de què va, no? Llavors hi ha aquesta contracció, que estic segura que el Sánchez per dins també hauria d'estar allà, mare meva, això què és? Però clar, és que hi ha molts valors que sustenta aquesta... Per exemple, tu parlaves de la família tradicional, que evidentment connecta directament amb tot el moment Thread Wife, d'extrema dreta, amb tota la tradició que té a veure amb això de les escoles cristianes, la segregació de sexes, no ha parlat del tema LGTBI, però evidentment... O sigui, jo crec que el papa Francesc, tinc la sensació que, no ho sé, potser no, no, però com a mínim ho deia més obertament, era com més progressista, no? Llavors, en aquest sentit, bueno, jo crec que ens trobem en aquest moment d'aquestes aliances líquides, que ara et va bé estar un temps sostenint un missatge de pau conjuntament amb el Papa, però és que això, sincerament, a la que entres al detall, no sé si és massa sostenible, vull dir, Sánchez, al final, no? Vull dir, per part de tothom, no? És una cosa estranyíssima. És estranyíssima.
Sí, perquè la Moncloa reconeix aquestes contradiccions que ara deies, Alba, el que passa és que Pedro Sánchez aquesta visita li va com... per dir alguna cosa. És a dir, li ha anat perfecte en la tempesta política que li estava caient, escàndols judicials, li ha anat perfectíssim, no? Llavors, clar, s'agafa el que tu deies, el que li interessa, no? El missatge a la pau, el no a la guerra, que sempre Sánchez ha volgut abanderar, no? També aquest aval, ells entenen a la regularització de migrants, que ha generat tanta polseguera aquí a Espanya, però que el Papa Lleó XIV l'avala, també amb aquest viatge que farà a les Canàries. Per tant, podríem dir que aquesta visita està per sobre, no?, de totes aquestes contradiccions que, òbviament, té un govern espanyol suposadament progressista, no?, i del Partit Socialista.
És evident que dels possibles papes, diguem-ne, d'aquest és dels que més, o dels, sí, del que menys grinyola, diguem-ne, a l'esquerra, diguem-ne, perquè és veritat que tot aquest discurs social i tot aquest discurs amb la immigració, o el que té que ir parlant amb els empresaris, o el fet del que no hi hagi aquesta que hi hagi aquesta polarització, doncs això agrada la música. Òbviament, ja saps que des de l'Església estan en contra de l'avortament i que estan en contra de l'eutanàsia, i òbviament això és el que et grinyola des de l'esquerra, i en canvi a la dreta segurament algunes de les coses socials que diu aquest papa també li grinyolen, en el sentit que això no és ben bé el que ells esperarien d'un líder religiós com aquest, però en tot cas és el que hi ha. Què li queda a Madrid, Paula, aquesta tarda? Al Bernabéu, eh?
Li queda abans, important, aquesta reunió amb víctimes d'abusos, que és una reunió privada, que es fa a la Nunciatura i que en principi no té cobertura, que és cert que és només amb una part de les associacions...
Que també ha generat crítiques dels altres, eh? Dient, han agafat les que són més còmodes, entre cometes.
Les que són menys crítiques, entre cometes, exacte. Llavors, això ho explicava abans, també, les crítiques que ha generat, i després ja li queda aquest acte al Bernabéu, amb la comunitat diocesana, i demà al matí ja últim acte amb voluntaris, i ja vola de Barajas cap a Barcelona per aquests dos dies que té per davant aquí amb vosaltres a Barcelona.
Doncs ho seguirem a Catalunya Ràdio, a Madrid, amb la Paula Brujans i tot l'equip de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid, i des d'aquí, des de Barcelona, els actes que té a Montserrat i a Barcelona a partir de demà. Digues, Alba.
No, li volia fer una pregunta a la Paula. En tot aquest comici de gent que l'acompanyen, hi ha dones, a part d'aquesta cap de comunicació, aquesta Montserrat, no sé què més, però...
Hi ha dones a l'equip de premsa, això sí, també de la Conferència Episcopal Espanyola, però és veritat que en el sèquit que va amb el papa, ja sigui de seguretat, com tota la representació de la Conferència Episcopal Espanyola, òbviament no hi ha cap dona en els actes que va el Papa Lleó XIV. No sorprèn, no? Però sí que cal constatar que així és, que no hi ha dones en aquest cercle més pròxim, ja sigui de seguretat com d'assessors que van amb el Papa Lleó XIV.
I a Montserrat entenc que no passarà, no? A saludar l'abadesa que està... No.
Mentre no els hi facin notes a la taula les monges, no? Com van fer a la Sagrada Família.
En la gent de Montserrat no està previst, no. Ho explicarem a Catalunya Ràdio els pròxims dos dies. Paula, gràcies, bona tarda.
Adéu a vosaltres.
Queden 3 minuts per arribar a 3:15. Fem una pausa i anem amb l'altra notícia del dia. Durant aquesta nit passada hi ha hagut els bombardejos més importants entre Iran i Israel des que hi va haver l'alto el foc del mes d'abril. Sembla que han tornat a respectar l'alto el foc, però ja veiem que tot plegat és com molt primet.
Catalunya migdia.
El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja a les teves decisions.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Ocasión Plus.
Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Ben. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
Tota comunitat necessita un cor.
Un cor? Per què?
Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
I reforçar la identitat?
És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de demà, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
Catalunya migdia.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Leire Díaz, bon dia.
Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
Bueno, estoy muy tranquila con eso.
Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
Jordi, bon dia.
Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
Candela Penya! Què passa?
Quina il·lusió. Ah, oh, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat. Sí.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. A banda de la visita del Papa, la notícia de les últimes hores, com deies, que l'Orient Mitjà ha tornat a ser escenari d'una escalada bèl·lica entre Israel i l'Iran, que aquesta nit han reprès els atacs directes per primera vegada des de l'alto el foc del mes d'abril. I el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha afanyat aquest matí a demanar tant a Israel com a l'Iran que es deixin de disparar perquè insisteix que les negociacions finals per la pau estan en marxa. Les hostilitats s'han reprès arran dels atacs israelians sobre el Líban del cap de setmana, que Israel ha justificat dient que Hezbollah havia disparat contra territori israelià. Aquesta matinada l'Iran ha respost amb un atac directe contra Israel i Israel s'hi ha tornat llançant míssils contra el centre i l'oest de l'Iran. Ara, però, tots dos diuen que estan disposats a aturar aquest nou enfrontament. El president dels Estats Units, Donald Trump, havia demanat al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que no contraataqués perquè el seu govern està molt a prop de tancar un acord de pau amb Teheran que posi punt final a la guerra a l'Orient Mitjà. Però Netanyahu no l'ha escoltat i ha llançat bombardejos contra l'Iran. Sembla, doncs, que la distància entre Trump i Netanyahu cada vegada és més gran, ja que sembla que els interessos dels dos països no són del tot coincidents. Saludem l'Eduard Soler, és professor de Relacions Internacionals de la UAB. Professor Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Malgrat que són els primers atacs directes des del dia 8 d'abril, ni Israel, ni l'Iran, ni sobretot els Estats Units, parlen de trencament de l'alto el foc. Per tant, ara, tècnicament, estem en un alto el foc o no?
Estan prenent-se les mides per veure com avançar a partir d'ara. És a dir, estem davant d'un risc real d'aquest trencament de l'alto el foc en, allí on aguantava, que era diguem-ne, l'enfrontament directe entre Israel i Iran en territori d'aquests dos països, i també en l'escenari libanès més enllà del sud del Líban, perquè recordem que la violència, diguem-ne, els trencaments de l'alto el foc ja s'havien produït a la zona d'Hormuz i també s'estaven produint, es produeixen quotidianament al sud del Líban. No? Per tant, estem davant de la possibilitat d'una nova escalada i, per tant, de tornar a aquest escenari de previ al 8 d'abril.
Tot i els missatges que llença Donald Trump dient que les negociacions van molt bé i que està a punt de tancar un acord.
Ara és evident que el que està passant ara, d'allò que estem parlant, va exactament en la direcció contrària de la que Donald Trump voldria, i posa en risc tot allò que, diguem-ne, com a mecanisme de sortida, ell desitjaria per aquesta guerra, que no només és impopular, sinó que s'ha demostrat probablement forassenyada o i basada en càlculs erronis, no? Però, evidentment, quan el conflicte escala, el que no pot permetre un país com els Estats Units és mostrar-se feble i covard i tampoc deixar tirats, permeteu-me el col·loquialisme, els seus aliats, no? En aquest sentit, a Israel. I, per tant, aquest sembla ser, no? O crec que és força bastant obvi de veure com l'element que ens explica el que està passant aquí a Israel no està gens convençut d'aquest resultat, entén que no només no s'han aconseguit els objectius que volien, sinó que si el conflicte hagués d'acabar en els termes que probablement sap estan negociant els Estats Units i l'Iran, doncs va en contra de tot allò que Israel ha defensat i el que ha donat també una certa popularitat a Netanyahu dins del seu país, i per tant es tracta de que aquest escenari de negociacions no s'acabi concretant. No vol dir que necessàriament sigui amb una lògica d'un conflicte de màxima intensitat, però podríem dir que el que Israel està fent aquests dies aquestes hores i que l'Iran també està responent està sent així no. És a dir, els termes amb els quals els Estats Units i l'Iran estaven negociant sembla que no convencen a Israel. D'aquí l'escalada i la, diguem-ne, la provocació de bombardejar Beirut, que formava part dels acords d'allò que no es podia fer, i que l'Iran, que se sap una situació de força, que considera que els Estats Units estan més desesperats per aconseguir l'acord que no pas ells, doncs que actuïn amb una contundència en la reacció que no haguessin vist abans de començar aquesta guerra o abans de que Iran se sentís fort, com s'ha sentit aquestes últimes setmanes.
Això és un canvi al que havíem vist tradicionalment en els últims anys, en què Israel no feia un pas si no tenia com a mínim el vistiplau dels Estats Units. Ara sembla que Netanyahu, bé, de fet, fins i tot es va filtrar l'altre dia una conversa entre Donald Trump i Netanyahu, molt pujada de to, en què Donald Trump li va dir de tot, que estava boig, que tothom l'odiava. Estem veient un canvi de relacions, podríem dir, entre Estats Units i Israel?
Sí, però i que no és només el que estem veient aquestes hores. Jo crec que aquests dos conflictes, diguem-ne, que estan vinculats l'un amb l'altre, Gaza i ara Hormuz, posem-li aquestes dues categories, demostren que tenim un Israel amb una posició molt més assertiva, molt més agosarada, capaç de portar, de ser ells qui mouen o qui aconsegueixen moure els Estats Units. Això s'explica per una segurament major autoconfiança d'Israel, per uns canvis també en el procés de presa de decisions a Israel, molt més jeràrquics, molt més concentrats en la figura de Netanyahu, i amb una interpretació, no, del que eren les relacions entre Israel i Estats Units. Jo crec que els responsables israelians segueixen pensant que els Estats Units mai es podran permetre el luxe de deixar tirats, de deixats a l'estacada els seus aliats israelians per elements de política interna, de connexions personals, però també perquè en terme de relacions internacionals, que un país com els Estats Units abandonés a la seva sort el seu principal aliat a la regió, doncs probablement llançaria una imatge bastant perillosa cap a la resta d'actors, els seus amics i els seus enemics. I per tant jo crec que sobre aquests càlculs que estem veient, aquests càlculs tan agosarats, aquestes decisions tan agosarades per part d'Israel i una certa inversió, no?, en la correlació de forces que sempre s'havia pensat, no?, d'Israel com el gran, la gran base, l'instrument dels Estats Units a la regió, que jo crec que era una caracterització també molt forçada i que no era exactament, no s'ajustava a la realitat, com tampoc s'ajustaria exactament a la realitat pensar que ara ha canviat completament i que simplement els Estats Units són el peó o l'instrument d'Israel o de Netanyahu, no? Però el que sí que s'està produint és una certa inversió de moviments i amb un Israel, com veiem, amb més capacitat d'aprofitant i llegint la conjuntura per empentar els Estats Units a fer coses que altrament no faria.
La Júlia Regui li vol fer una pregunta a la Dora Soler.
Hola, què tal? Tenint en compte l'anàlisi ara que feies, a mi em costa veure quin incentiu pot tenir en aquest cas Netanyahu per intentar arribar a aquest acord. Ho dic perquè, com dèiem, està creixent la seva popularitat, tindrà les eleccions a la cantonada, el beneficia fer creure que aquest conflicte el podrà guanyar. Per tant, quin incentiu podria tenir Israel ara per diguéssim, tornar enrere, és a dir, mantenir el toc foc i deixar que Trump tanqui un acord?
Doncs perquè aquest acord probablement sigui vist, sigui celebrat pels iranians com una victòria, perquè els càlculs o les lectures objectives que se'n puguin fer des de fora demostraran que ni Israel ni els Estats Units han aconseguit els objectius amb els quals es van embarcar en aquesta guerra. I, per tant, des d'una perspectiva de Netanyahu, potser interessi a mantenir viva la flama del conflicte abans que assumir que no s'han aconseguit els resultats, perquè pensem que a més aquí estem parlant d'una aposta personal molt clara per part de Netanyahu. És el polític israelià que ha tingut una obsessió estratègica més recurrent amb l'Iran, que Iran no tingués armes nuclears en la mesura de la possible a provocar un canvi de règim. Van ser amb aquestes, diguem-ne, promeses de que això a més era fàcil d'assolir, que embarquen els Estats Units en aquesta guerra el 28 de febrer. I si la guerra hagués d'acabar en els termes en què està, la República Islàmica, malgrat que debilitada, però continua existint, el règim continua sobrevivint i ha ben adquirint una, diguem-ne, un mecanisme de pressió cap al conjunt d'allò que podríem anomenar la comunitat internacional, que és el bloqueig de l'estret d'Hormuz, que fins ara no havia utilitzat, no? Per tant, amb una capacitat, si voleu, de dissuasió, que no és una dissuasió nuclear, però és una dissuasió econòmica o estratègica que Iran no tenia fins ara o que no se li reconeixia. Jo crec que si la guerra acabés així, per Netanyahu no la podria vendre com una victòria.
És Eduard Soler, professor de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Si algú pensava que estàvem a punt de viure un alto el foc o alguna mena de pacte o un final de la guerra, ja va per 100 dies i no es veu un final en l'horitzó.
Bueno, al final també és com prendre consciència de com determinats personatges, quan ara tu parlaves de la conversa que hi havia entre Trump i Netanyahu, el Pep Balló, abans parlàvem d'ell, parlava, no?, a vegades de líders que exerceixen quasi com a monstres, no?, a vegades liderant, i és com la sensació de monstres descontrolats i que veure qui és més pervers que l'altre, no?, i veient el que està fent Netanyahu, no sé, o sigui, Trump ja no sé quins límits té, però és que hi ha Netanyahu, tinc la sensació que, bueno, que és que no, el límit és infinit, no?, i és extremadament preocupant pel nivell, crec que a més, de capacitat d'exercir dolor i generar conflicte al final per un benefici propi, no? Pel que deia, al final per un relat, no? No vendre realment que ha sigut un fracàs el totes aquestes accions que han pres, que han pres.
I aquesta sensació de guerres que poden eternitzar-se i que cada cop ens ho trobem més, és a dir, allò que havia passat entre Israel i Palestina ara sembla que s'eternitza en termes d'involucració de l'Iran, del Líban, d'Israel mateix, dels Estats Units, és a dir, una mena com d'impossibilitat d'arribar no només a un alto el foc, sinó a una mena d'acord. T'acabes perdent a l'hora de veure quin pot ser l'objectiu real i viable per totes les parts, com no sigui l'eliminació de l'adversari. En el cas aquest d'Israel contra Líban i contra I quant a l'Iran, t'ho acabes plantejant, s'havia dit que si el tema nuclear, etc, tinc la sensació que evidentment no va per aquí, sinó que estem parlant més aviat d'una conquesta, d'una rendició total, i això ens porta a una mena de cosa il·limitada, com ja s'està veient també, com es va cronificant el tema d'Ucraïna. Anem presenciant guerres en les quals no acabes d'albirar un final i fins i tot ni tan sols una treva.
Bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat, perquè és veritat que, amagat, entre cometes, per tota la informació que genera una visita com aquesta del Papa, doncs aquest conflicte ha revifat aquesta nit passada, tot i que ara les dues parts, Iran i Israel, diuen que no continuaran atacant-se, però és veritat que sí que ha quedat demostrat que aquest alto el foc que Donald Trump va venent des de fa dies penja d'un fil, per no dir que està pràcticament trencat. Ho deixarem aquí. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfageme, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, 30 segons per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.